Carrer Major, Eduard Virgili.
Hola, bona tarda. De nou passen 4 minutets i mig del punt de les 5. Com estan? Això és Carrer Major, el programa de 8 ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Aquí els expliquem tot el que és notícia al territori. Aquest divendres, dia 1 de juliol, entre moltes altres coses, han de saber que els sindicats STR, Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga general a Repsol per reclamar no perdre poder adquisitiu. La convocatòria és per tot el grup Repsol, que té 16.000 treballadors a tot l'estat, una part important dels quals són a Tarragona. Els representants dels treballadors han acordat fer 2 períodes de vaga de 3 dies cadascun, que començaran el 15 de juliol i el 13 d'agost. Des de STR han rebutjat l'oferta de l'empresa d'incrementar un 2,5% els salaris, ja que la consideren insuficient en comparació amb l'increment de l'IPC. Els empleats, per cert, han recordat que porten amb el sou congelat des del 2020, mentre que el grup Repsol obté grans beneficis econòmics. Més endavant els en donarem tots de detalls. Per cert, que fa una estona, abans d'aquesta pausa, hem entrevistat el sotsdirector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb qui hem analitzat la situació actual pel que fa a la pandèmia, la setena onada, la quarta dosi de la vacuna i també la verola del mico, els casos detectats i la seva gestió. Si ho volen recuperar, ho trobaran juntament amb el Trivial, el nostre servei de ràdio a la carta, perquè nosaltres ja fa una horeta que ens hi hem posat i ara continuarem transitant pel carrer Major. I per començar anirem fins al Racó de Pensar i després passarem per Reus i per Torredembarra, o el que és el mateix, proximitat i quilòmetre zero, a les portes del cap de setmana.
Carrer Major, a la teva ràdio de proximitat.
¿Sabían que la primera secuencia de fotografías para crear una película fueron 2 segundos de un hombre negro a caballo? Pues ese hombre era mi tatarabuelo.
Tras.
Me faltaba el tras. Tras tatarabuelo.
Recordaran tots vostès, més enllà d'aquesta entrevista que recordàvem ara que hem fet avui en l'inici del programa, que hem marxat mentre repassàvem la cartellera cinematogràfica de cara a tot l'estiu. Una feinada que els Tonys s'han estat preparant avui per marxar de vacances amb les millors propostes de la gran pantalla. I, nois, ens han quedat un parell que hem dit que tractaríem ara en arrencar aquesta segona hora de Carrer Major. I jo he fet servir la paraula por, temor, ensurt, abans de marxar. I em penso que anem per aquí, no?
Ui, aquesta...
Sí. I pintava com una pel·lícula així una mica alegre, no?, pel tràiler que hem escoltat.
Al principi del tràiler.
Però no té res a veure, eh?
Després s'espatlla tot.
Perquè, Eduard, a l'estiu també ens agrada passar por. No sempre ha de ser a l'hivern, allò recollidets, eh? I l'encarregada de fer-nos tremolar, i no serà de fred aquesta vegada, serà la pel·li Nope, que s'estrenarà el 19 d'agost. Es tracta de la tercera pel·lícula de Jordan Peele després de Let Me Out i US, on el terror psicològic ressorgeix de nou. A un film per al qual compta amb el guanyador de l'Oscar Daniel Kaluuya i el nominat Steven Yeun.
Que malament ho vaig passar amb Déjame Salir. Oi, mare de Déu. Poques coses sabem de Nope. És una pel·li que no sabem gaires coses, però si ens fixem en els dos treballs anteriors d'en Jordan Peele, segur que es tractarà el racisme, la psicologia i ens aterrarà amb coses que no veiem. Nope narra la història de dos residents d'un remot poble a l'interior de Califòrnia on tenen un ranxo on descobreixen una cosa realment esgarrifosa, Eduard Virgili.
Ai, quin misteri, quin misteri. Heu dit que arriba a mitjan d'agost, mira, com el misteri de la selva, però.
Sí, exacte,
quin misteri.
Escolteu, el punt final amb més propostes, són aquestes.
Sí. Vinga, va, pels més petits de la casa, com a punt final a l'estiu abans de tornar al col·le, que recordem que serà una setmana abans de l'habitual enguany, torna una altra pel·li d'animació, Tadeo Jones 3. Escoltem una mica.
Eres tu, Boo!
Eres tu, Tadeo.
Aventures i més aventures amb Tadeo Jones 3, La taula maragda, que la podrem gaudir als cinemes a partir del 26 d'agost, després que el segon lliurament de la reeixida franquícia d'animació espanyola Tadeo Jones fos estrenada el 2017, el cineasta Enrique Gato torna per fi amb un nou episodi per al personatge d'aquest simpàtic i somiador arqueòleg i també de tots els seus amics.
La taula maragda ens porta de tornada en Tadeo a la recerca de ser acceptat per la comunitat dels arqueòlegs, cosa que serà més complicada quan la caga, perquè destrossa un sarcòfag i, a més, deslliga un conjur secret. Amb l'ajuda de la Sara, aquest haurà d'emprendre un nou viatge replet de gestes que el portaran de viatge des de Mèxic fins a Egipte, passant pels Estats Units o per França, per París, amb la seva estimada núvia.
Tadeo Jones 3, la taula de maragda, aquesta és la darrera proposta encarada sobretot al públic infantil abans precisament de començar el curs escolar ja al mes de setembre. Nois, ho haurem de deixar aquí, passen 10 minuts al punt de les 5 de la tarda, nosaltres haurem d'anar fins al Racó de Pensar, però tornarem a la selva, perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, deu ser a punt d'arribar, si és que no ha arribat ja.
Bueno, encara li queda, deu estar per l'AP7. O sigui que trigarà una estona llarga.
Trigarà una estona.
Està de camí. Sobre les 6 de la tarda arribarà el president Pere Aragonès.
Fantàstic. Doncs connectarem de nou amb els nostres companys, Antoni Mateus i l'Antoni Mellado, que ben segur ens donaran més detalls d'aquesta arribada del president de la Generalitat. Per cert, què ve fer la selva, el senyor Aragonès?
Ve a presentar la biografia de Ventura Gassol, que ha dit a la Fundació IRLA, i doncs que, bueno, un salvatà com... Ventura Gassol, doncs es mereix aquesta biografia, la primera biografia, per cert, dedicada a la seva figura.
Fantàstic. I vull presentar-la com president republicà, perquè Ventura Gassol va ser un dels fundadors d'Esquerra.
Tornarem després, doncs, a la Selva del Camp per conèixer quina és l'última hora entorn d'aquesta visita institucional. Toni Mateos, Antoni Mellado, com sempre, un plaer. Fins ara!
Fins ara!
Fins ara!
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Que seguim en directe al carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Tal com tots vostès saben, cada 15 dies nosaltres passegem per aquest espai que fem possible 8 emissores del territori amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i en concret amb la Delegació Territorial de Tarragona. Avui ens acompanya una de les seves membres, és la psicòloga general sanitària Lola de Müller, especialitzada en teràpia sexual i de parella. Ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic. Lola de Müller, molt bona tarda i gràcies per acceptar la invitació del programa.
Hola, Eduard. Bona tarda i, bueno, moltes gràcies per invitar-me i moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar d'un tema que m'apassiona tant, que és el fet de poder contextualitzar els problemes de parella dintre de la història personal, relacional, afectiva, no?, que tenien les persones. Moltes gràcies.
De fet, avui nosaltres aquest espai l'hem titulat, o li hem posat noms i cognoms, que és com la infantesa pot arribar a condicionar les relacions de parella. En tot cas, senyora de Müller, com influeix la infantesa en l'elecció i en la relació de la parella?
Bueno, pues, com bé dius, la infantesa ens pot influir de moltes maneres, entre elles, bueno, tant en la mena de parelles que nosaltres tenim, com en les expectatives que col·loquem en aquestes parelles, el grau d'intimitat que establim amb elles, tipus de conflictes, aquells aspectes que són més vulnerables, i aquesta influència ve principalment de 5 fonts. Per una part, estaria l'estil d'aferrament que hem desenvolupat en la relació que vam mantenir amb les nostres figures d'aferrament, els nostres cuidadors, pares, persones significatives. En segon lloc, per les nostres ferides de la infància, que principalment, doncs, també es produeixen amb aquestes mateixes figures, però també es poden, les poden patir, no?, en altres tipus de relacions, com amb amics, iguals, etc. En els models de relació que nosaltres vam rebre per part de pares, avis, oncles, models de relació de parella que nosaltres vam veure de forma propera, també els valors, creències, lemes i mentals familiars, i molt relacionat amb això estaria l'herència transgeneracional, és a dir, experiències, ferides, traumes que tenen a veure amb l'amor, que no vam experimentar en primera persona, però que provenen del nostre arbre familiar, que també és un tema molt interessant.
Suposo que tot això ve condicionat també pel fet que una persona sigui segura o, en el seu defecte, insegura, no?
Totalment, Totalment. Abans et comentava, no, que una de les fonts d'influència són aquests estils d'aferrament. Depenent de com ha sigut l'aferrament amb les nostres figures de referència, amb les nostres figures de vinculació primeres, nosaltres ens sentirem més segurs o més insegurs en les nostres relacions de parella i també tolerarem més o menys intimitat i buscarem més o menys intimitat en aquestes relacions de parella.
Per tant, una mica la responsabilitat també és de les famílies, podríem dir, no? Aquí, en el cas de la canalla, els nens i nenes, al final de crear aquests vincles o aquests lligams, aquest efecte emocional, ve pel que ens puguin ensenyar les persones adultes amb qui aquells infants se relacionin.
Exacte. Això té una importantíssima influència. No és qüestió tampoc ara de culpar els pares, no?, i de responsabilitzar-les absolutament de tot, però sí que és cert, no?, que quan els nens tenen el cervell en creixement, sobretot els 6 primers anys de vida i d'ells encara més els 3 primers anys, qualsevol influència, qualsevol model de relació, qualsevol input que puguin rebre, deixarà una impronta més gran de la que les impremtes que es puguin crear en altres tipus de relacions que després anem mantenint. No obstant, també a l'adolescència és una època de gran influència per nosaltres i en aquest cas la influència no la exerceixen tant els pares, sinó serien altres tipus de relacions com les relacions amb els iguals. I això es produeix perquè durant l'adolescència també hi ha com una mena de poda neuronal en la que, bueno, generen noves connexions neuronals, no?, i la més. I, bueno, i a lo llarg de tota la nostra vida, en les relacions amb diferents parelles, pues, també se poden anar generant altres tipus de ferides que condicionaran les relacions següents, no? O sigui, l'església està sempre. Però sí que és cert, no?, que els primers anys són molt rellevants i al final dels primers anys les persones que més influència tenen sobre nosaltres són els nostres cuidadors.
Senyora de Müller, i generalment es fa bé o les famílies guien bé en aquest lligam o aquest efecte emocional amb la canalla o no? És a dir, se senten les bases d'unes futures relacions sòlides en el si de les famílies?
Pues mira, en el cas dels estils d'aferrament, que hi ha un estil d'aferrament que es diria segur i hi ha tres estils d'aferrament que es consideren insegurs, s'ha estudiat que el 65% dels casos l'estil d'aferrament és segur. Així que no està gens malament. Evidentment, això no és algo tancat, no? O sigui, nosaltres fem aquest tipus de classificacions, però aquestes classificacions també tenen un grau. Però també és cert, no?, que avui dia les famílies cada vegada estan més informades i això també fa, no?, que tinguin unes guies que anteriorment pues, els nostres pares o els nostres avis pues, potser no tenia, i això fa que les coses siguin una miqueta més fàcil.
Arriben a la consulta persones, és a dir, ara li preguntem per la seva experiència com a professional, persones que realment passen per una situació complicada a l'hora de gestionar la seva relació de parella i es trobi que en l'arrel hi ha hagut una infància complicada o no s'han adquirit aquests coneixements?
En pràcticament la totalitat dels casos. Sí, de fet, bueno, pues una de les eines indispensables que jo utilitzo quan treballo en parella és el genograma, que és una mena d'arbre genealògic en el que anem col·locant pues, els diferents membres de la família de la persona, no?, i ens preguntem pel tipus de vinculació que van mantenir amb ells, el tipus de vinculació que mantenien també entre ells, conflictes, ferides, no?, pues, tot això intentem localitzar-lo dintre del genograma, no?, també per aquesta influència transgeneracional que deia a l'inici, i sempre veiem que hi ha alguna cosa que ens va passar en una altra època, moltes vegades relacionada amb la infantesa, que està afectant a la forma de percebre les actituds que té la nostra parella amb nosaltres, no?, i pues això, no? És com que quan una persona ha tingut unes necessitats que han estat satisfetes per la seva família i també quan han vist, no?, que les parelles més referents de la seva família la satisfeia, esperarà que això continuï passant. Llavors, si jo, per exemple, vaig venir d'una família on em van transmetre afecte i els meus pares es transmetien afecte entre ells, si jo estic amb una parella que no em transmet afecte, per a mi això serà una incongruència molt gran, no? Serà com algo, no? que me costarà molt d'entendre. I per altra part, si hi ha algunes necessitats que no m'han estat satisfetes, esperaré inconscientment que la meva parella me la satisfaga com una forma de compensació. Mm. I sí, evidentment, això és una de les coses que més trobo amb les parelles amb les que treballo. Per això et dic, no?, que hem d'entendre la parella com algo més que les persones en relació. No cal escoltar que aquestes persones porten una motxilla, porten una història personal que s'ha de valorar en profunditat abans de fer qualsevol tipus de tractament més conductual amb ells.
Quan sortirien aquests problemes? És a dir, quan detectaríem que realment cal posar-nos en mans d'un psicòleg o d'una psicòloga especialitzada en teràpia de parella? Quin seria el detonant que ens faria donar de dir, ostres, això que em passa potser és perquè en la meva infantesa hi han hagut unes coses que no s'han fet com tocava?
Això és bastant difícil de poder identificar si una persona ha fet un procés personal previ. Jo crec que un ha de buscar una intervenció en forma de teràpia de parella quan senti que la insatisfacció en la relació de parella comença a tenir una cabuda cada vegada més gran, quan veiem que hi ha certs problemes que comencen a funcionar d'una forma com cíclica, no? Sí, no? com que hi ha problemes que es van repetir, no? Que anem buscant diferents solucions primer, no? Nosaltres amb les nostres eines per intentar resoldre'ls, i veiem que amb les nostres eines això no és suficient. Sí que és cert, no?, que quan no hem fet un treball personal previ, començar a fer aquest treball en un format tant de teràpia de parella com de teràpia de família és molt potent, perquè la nostra parella ens fa una mica de mirall i podem, ens pot facilitar poder identificar, no?, quins són aquests elements que nosaltres hem de treballar de cara a aconseguir aquest desenvolupament personal.
Entenc que de vegades és complicat, no?, adonar-se d'això. Qui no ha somiat, per exemple, en l'amor perfecte? Però clar, l'amor perfecte també costa de trobar. En el camí de les relacions de parella poden passar moltes coses. Vull dir que detectar-ho també i fer el pas després a l'hora de posar-se en mans d'un professional ha de ser complicat.
A la fe complicat, jo animo que en el cas de dubte que es busqui ajuda. Perquè també veiem, no?, que quan més aviat es busqui l'ajuda, el problema més cronificat estarà i més probabilitat de resoldre el tindrem. I per altra part, no?, és com que jo tinc parelles, no?, que han començat a fer aquests processos de teràpia, doncs, quan portaven, doncs, potser 2 anys de relació, no?, i al final els problemes que tenien en un principi no semblaven molt significatius, però sí que fan com una exercici de prevenció que els permet conèixer molt a ells mateixos, conèixer molt a la seva parella, entendre quins són el que nosaltres diem com els campos de mina que no han de tocar, fer-se càrrec cadascú de les pròpies ferides i també, pues, anar una mica amb compte de no tocar les ferides o cuidar les ferides de la persona amb la que s'estan relacionant. Llavors, a vegades hem d'esperar gaire per buscar aquesta ajuda, perquè si no és molt més difícil de resoldre.
Al llarg d'una relació de parella, és moment que es donguin situacions d'aquestes en què es necessiti recórrer a l'ajuda d'un professional que tinguin a veure amb possibles situacions traumàtiques que s'hagin succeït en la infantesa, o realment són coses que poden no tenir res a veure amb el que hagi succeït en unes edats primerenques?
Generalment hi ha una relació. Sobretot, bueno, pues amb el que t'explicava abans, no?, en els estils d'aferrament, no?, per exemple, pues una persona que té un estil d'aferrament més evitatiu es mostrarà també més evitativa, més distant, menys íntima en la seva relació de parella. i això li pot generar una carència a l'altra persona en relació. I per altra part, el tema de la ferida, la parella potser no ens està ferint, però sense adonar-se ens està tocant ferides que nosaltres ja teníem, no? I si jo he viscut una experiència, per exemple, de rebuig en la meva infància, ja sigui per part dels meus pares o perquè, per exemple, vaig patir un bullying o el que sigui, no? Sentiré fàcilment que la meva parella m'està rebutjant encara que ella realment no ho estigui fent. Mm-hmm. Llavors, és com si nosaltres això sí que és com unes ulleres que fan que enfiltrem la realitat en base a aquestes ferides que tenim. E interpretem la conducta de la nostra parella en base a aquestes ulleres que nosaltres ens hem ficat molt determinades, no? per les qüestions que ens van passar durant la nostra infantesa.
Per tant, senyora de Müller, estimem tal com ens han estimat o tal com ens van estimar, no?
Sí, sí, exacte. Exacte. De fet, o sigui, pot ser que, per exemple, no, abans parlava, no, d'aquest estil d'aferrament més evitatiu, no? Això es dona en persones que quan tenien necessitats no eren ateses pels seus cuidadors, per exemple, no? Eren cuidadors d'aquestes pues, que tenen una mica la idea, no?, que a un nen se l'ha de deixar plorar, no?, i al final el nen, evidentment, deixa de plorar per pur esgotament, però no perquè la seva necessitat hagi estat satisfeta. Aquestes persones el que fan és desconnectar-se dels seus cuidadors, no? Aprenen pues, que no poden comptar amb ells i es converteixen en persones que funcionen d'una forma molt autònoma. Quan estan en relació de parella, tracten a les seves parelles de la mateixa manera, no? En el moment que les parelles els mostren una emoció, no?, una necessitat, això és com que els genera com una mena de rebuig i en comptes, no?, de donar suport, el que fan és apartar-se. I bueno, al final és això, no? Pues estan ferint a la seva parella de la forma com van ser ferides. I també amb ells mateixos, perquè quan tampoc saben reconèixer les seves emocions, tampoc saben cobrir les seves necessitats, no? Igual, pues, constantment desconnectats. I bueno, te fico aquest exemple, no? Però podríem trobar molts altres.
Entenc, però, que més enllà, la relació que hi hagi entre aquest infant i la família és un dels condicionants d'aquestes futures relacions de parella, d'aquesta seguretat o inseguretat. Al final, són tots els vincles que puguin arribar. Posàvem el cas del bullying, per tant, l'escola, les amistats, l'entorn hi acaba influint, al final.
100%. I també m'ho he trobat, no?, que he vingut a teràpia una parella en el que un dels membres, no?, tenen moltes ferides que no tenen res a veure amb la vinculació que tenia amb la família. Quan fem aquest genograma veiem que tot és saludable i quan explorem la seva història personal veiem que les ferides han estat creades per altres persones. Mm. I també durant l'adultesa, és el que deia, no?, durant la nostra infància, qualsevol cosa que ens passi ens influeix d'una forma molt important, no? Però si nosaltres, per exemple, en la nostra vida adulta hem tingut una parella que ens ha ferit a través de la traïció, per exemple, no?, ha sigut infidel amb nosaltres, però a més ha negat de forma repetida la evidència d'aquesta infidelitat, no?, ens ha fet dubtar de la nostra de la nostra percepció, no?, i a més després, quan establim noves relacions de parella, ens costarà molt confiar.
Si tot aquest entorn acompanya, ens és propici, siguin possibles relacions, sigui també tot el que hem rebut aquesta estima, aquest efecte emocional per part de la família, sigui el que ens han transmès també les amistats o els lligams, per exemple, que haguem pogut trobar en l'entorn educatiu, en l'entorn laboral, etc. Vol dir que tindrem aquell amor perfecte? Vol dir que aconseguirem l'amor per tota la vida?
Jo a l'amor perfecte encara no ho he vist, no? De fet, jo crec que aquesta idea que nosaltres tenim de que existeix una mitja de taronja, no?, i una persona que és sempre sent adequada per nosaltres, crec que ens fa més mal que bé, no? Perquè vivim en un constant estat de frustració quan veiem que això no ho aconseguim. Evidentment, hi ha parelles molt més saludables i persones molt més capaces d'estimar que altres, no? Perquè compta amb unes bases molt més, pues això, molt més sòlides, no? Molt més saludables. Però vivim en una societat en el que quasi com que se ha endiosat la idea de l'amor, no? I busquem que la nostra parella cobreixi absolutament totes les nostres necessitats, busquem que sigui el nostre amant, busquem que sigui el nostre millor amic, que ens faci de pare, que faci de fill, no? I aquest excés d'expectatives que fiquem en les relacions de parella no són realista i només ens fan de frustració.
Senyora de Müller, quin consell o quin ABC podríem donar ara mateix, per exemple, als oients de Carrer Major, si és que volen tenir una relació de parella amb totes les lletres, bona, fluida? Jo m'atreveixo a dir ara aquí que el que és vital és una bona comunicació, però una professional com vostè, què ens aconsellaria?
Primer de tot, que es puguin conèixer molt amb ells mateixos abans d'establir una relació de parella i que escoltin també quan la seva parella fa de mirall, no? I que no prenguin les crítiques com algo destructiu, no? Sinó que també puguin créixer d'aquestes crítiques. I després, una senyal de toxicitat molt evident és quan veiem que en les nostres relacions de parella, clar, perquè tothom, al final, el que anhelem és la intimitat total amb la nostra parella, és a dir, poder ser nosaltres mateixos 100% davant de l'altre, no? I sentir-nos segurs, podem ser nosaltres mateixos. Aquesta intimitat moltes vegades, sobretot depenent de la història personal que nosaltres hem tingut, ens fa por perquè no sabem, no?, quin ús podrà fer l'altra persona de tota la informació que nosaltres ens mostrem, no? Llavors, moltes vegades, en comptes de ser nosaltres mateixos, comencem a actuar com a personatges, no? Comencem a desenvolupar una sèrie de rols que ens donen més seguretat. Quan nosaltres observem que nosaltres, les nostres parelles, estem immersos en aquests rols, que els més significatius són el rol de víctima, el rol de verdugo i el rol de salvador, aquí ja ens ha de llegar una alerta i dir, no, jo en aquest lloc no participo i torno una altra vegada a mostrar-me amb la meva parella d'una forma més íntima, encara que això em faci sentir vulnerable.
Quan les coses comencin a torçar-se i no siguem capaços de reaccionar, de tornar al camí indicat, és quan ens hem de posar en mans d'un especialista, és quan hem d'anar al psicòleg o psicòloga de capçalera. Es pot tornar a adreçar tot o hi ha situacions, hi ha relacions que malauradament no són compatibles?
Bueno, jo això sí que sempre ho explico a les parelles quan estic en tractament amb elles, quan arriben a consulta, que la teràpia parella té dues fases. Té una primera fase que seria una fase d'avaluació en la que fem una exploració. Jo aquesta fase d'avaluació la faig bastant llarga o una mica profunda, no? Perquè després quan passem a la fase de tractament m'agrada anar una mica més a lo segur. I en aquesta fase d'exploració, pues, indaguem en tot això, no? En la història personal de cadascun dels membres, en la història de la seva relació, bueno, i en diferents aspectes relacionats amb la forma d'interactuar amb els altres que tenen cadascun dels membres. Amb tota aquesta informació sobre la taula, hi ha un moment en què la parella ha de prendre una decisió. Vale, en compensa, estan parelles, creiem que som realment compatibles o creiem que no podem funcionar. Quins són els canvis que jo esperaria mínim, que fes la meva parella per jo poder viure d'una forma satisfeta al seu costat, i quines són les coses que jo estic disposada a canviar i quines realment no, pues perquè tenen que veure amb els meus valors o perquè tenen que veure amb qüestions que jo considero que no han de ser canviades, no? I amb aquesta informació es pren la decisió. Vale, ara sí, ens separem d'una forma pacífica o ens immiscuïm en un treball de teràpia de parella, no? Més, pues, bueno, una mica, no? Més en aquesta fase de tractament. Llavors, no sempre una teràpia de parella ha de servir per continuar junts, no? A vegades ens ajuda a fer una separació també més saludable.
Quina és ara, li preguntem per la seva experiència, eh? Quina és la situació més, més complicada a la que ha hagut de fer front vostè com a professional, senyora de Müller, en què, ara riem, eh? Però la situació entenem que no deu fer gaire gràcia, en què ha de dir, ostres, és que no hi ha res a fer, s'ha de llançar la tovallola, això és impossible d'arreglar-ho.
Bueno, hi ha una situació que ja exclou la teràpia de parella, que és quan hi ha situacions de maltracte. Perquè pot ser que es parlin certes coses durant la teràpia de parella que després afavoreixin que es doni una conducta de maltracte fora de la teràpia. Amb la qual cosa, amb això ja és algo excloent. Però una de les dificultats més grans amb les que em trobo és sobretot quan hi ha secrets, no? Quan en un moment determinat, pues un dels membres de la parella te demana una sessió individual, no? I te confessa pues, que potser hi ha hagut alguna infidelitat, però que no el vol compartir amb la parella, o que potser té un rebuig a nivell sexual, però que tampoc li vol expressar a l'altre. No? Llavors, això pel terapeuta és difícil de manegar, no? Perquè no pots compartir el secret, però tu saps, no? I jo sempre demano que sisplau, no? El mínim de secret, a no ser que estigui un disposat a que jo es pugui ajudar després a posar-lo en comú en la convocatòria conjunta.
Senyora de Müller, una teràpia d'aquest tipus, durant quant de temps s'ha d'estar aplicant o s'ha d'estar treballant precisament per redireccionar les coses?
Bueno, no són teràpies llargues, en general, en part perquè estan també molt protocolitzades, però sí que varia molt en una parella o una altra, no? Poden ser des de 12 sessions, inclús alguna parella amb 8 sessions pot tenir suficient, fins a unes 24 o alguna cosa així. Ja qualsevol cosa que passa de 24 ens està parlant de que hem de canviar el tipus de convocatòria i que hem de fer potser un treball individual amb un dels membres, però no té molt sentit continuar en format de teràpia de parella.
I escolti una cosa, ja per acabar, li he de preguntar, ara ens trobem ja de ple en l'estiu, molta gent o la majoria de gent fa vacances, moltes parelles de fet fan coincidir les seves vacances. No sé si és el tòpic, si és la llegenda urbana, però és quan també el fet de compartir més estona amb la parella es donen aquestes situacions tenses que fa que de vegades s'hagi de buscar ajuda a un especialista com vostè. Com es pot afrontar ara un estiu tranquil perquè fa això a les relacions de parella, que després no arribem al mes de setembre i haguem de donar aquella notícia de que incrementa l'índex de divorcis?
Sí, no és un tòpic realment, o sigui, hi ha dos moments en què la demanda de teràpia de parella creix molt, que és després de l'estiu i després de les vacances de Nadal, i a l'estiu, en canvi, pues, baixa molt la demanda. Jo, al final, el que suggereixo és que es faci també com un exercici de prevenció, no? La parella ja sap quines són les coses que fa detonar més els seus conflictes abans de les vacances, no? Que a través de una conversa, no? de la comunicació, com deies abans, es puguin establir unes normes mínimes de convivència que puguin fer que es redueixi la possibilitat de conflicte, no? I sempre una mica, no? Tenint en compte les necessitats de l'altre, no? Perquè moltes vegades quan entrem en conflicte estem tan pendents de les nostres emocions i de les nostres necessitats no satisfetes que deixem d'escoltar què és el que necessita l'altre. I al final això és una mica absurd, perquè nosaltres no podem canviar la conducta de l'altre. L'únic que podem canviar és la nostra conducta. I si nosaltres fem aquest exercici d'empatia i de solidaritat cap a la nostra parella, també serà més probable que la nostra parella estigui oberta per fer-nos sentir una mica millor, no? I per tenir també en compte les nostres mancances.
Lola de Müller, psicòloga general sanitària del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, col·legiada de la Delegació Territorial de Tarragona, especialitzada en teràpia sexual i de parella. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona, avui darrera secció de la temporada, precisament per anar fins al racó de pensar. Un plaer, seguirem totes aquestes pautes, aquests consells, i a veure si arribem al mes de setembre tots tranquils i amb tot a lloc.
Tant de bo, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer, he estat molt a gust.
Que vagi molt bé.
Gràcies, compartit amb tu.
A reveure, bona tarda. Adéu.
La proximitat del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Va, que seguim passejant pel carrer Major i ara farem una parada a la ciutat de Reus. Els ho hem explicat tot just fa un momentet en el sumari d'aquest segon tram de carrer. Parem a la capital del Baix Camp perquè aquest dissabte, dia 2 de juliol, se celebra la novena edició de TEDx Reus. Saludem a la nostra companya de la nova ràdio, Àngela Mayo. Bona tarda, bon divendres.
Molt bona tarda, Eduard, igualment.
Tot plegat tindrà lloc al Teatre Bartrina.
Correcte, el Teatre Bartrina acull la novena edició d'aquest TEDx Reus, que enguany té per lema "I ara què?". Per conèixer tots els detalls d'aquesta edició, avui tenim a la presidenta de TEDx Reus, Júlia Vilafranca. Molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com ho teniu, aquests últims preparatius? Ja ho teniu tot a punt o què?
Bueno, volem pensar que sí, però sempre surten cosetes d'última hora i ja estem aquí tot l'equip treballant fins l'última hora per acabar de tenir tot tancat.
Suposo que aquesta novena edició també s'agafa amb una mica més d'il·lusió pel fet de que recupereu el format tradicional presencial, no?
Exacte, sí, tenim moltes ganes. A part de l'equip que estem organitzant durant tot l'any d'esdeveniment, també tenim un gran equip de voluntaris, que aquest any ha sigut més del que ens esperàvem, que ens han dit sí, volem vindre a ajudar. I bueno, es nota que la gent té ganes de tornar a estar al teatre, tots junts, es nota.
I això com s'ha rebut o com es percep? És a dir, es nota pel que fa als voluntaris? No sé si es nota també per part del públic, de la gent que pugui assistir a aquestes conferències.
Sí, i per xarxes i per tot arreu. Bueno, la gent es nota que se'n parla més que altres anys. Esperem això. L'any passat el número d'assistents va ser molt alt, clar, perquè era online i es va connectar gent de tot Catalunya, pràcticament. Però estem trobant que això, que tornem a tindre un número d'assistents aquí a Reus i de voltants molt gran, com en altres edicions.
I es manté el format telemàtic? Més que res perquè hi ha moltes d'aquestes propostes que amb la pandèmia van obrir noves vies i que al final, en veure l'èxit, s'han decidit mantenir. No sé si és el cas de TEDx.
Exacte, emetem en streaming, però això nosaltres ja ho fèiem des d'abans. O sigui, l'esdeveniment es podia veure en directe i en streaming des d'abans de la pandèmia. I, evidentment, seguirem fent-ho. Penjarem l'enllaç de xarxes i la nostra web i qualsevol persona que vulgui podrà veure en directe.
Podrà veure en directe aquests ponents. Júlia, fes-nos 5 cèntims de les persones que ens acompanyaran en aquesta novena edició.
Doncs sí, mira, tenim 8 ponents i són de camps super diferents. O sigui, tenim gent que parlarà de xarxes socials i comunicació, tenim gent que parlarà de canvi climàtic, tenim gent que parlarà d'art, tenim gent que parlarà de 5G, de psicologia i les nostres relacions amb nosaltres mateixos. Vull dir que tenim gent que parlarà d'immigració i racisme, no? I no res, creiem que és un cartell d'un programa supercomplet que qualsevol persona que vingui sentirà temes molt diversos però que es complementen molt bé i que tots ens enfoquen cap al "i ara què?", no? Allò, un punt d'inflexió de et trobes en un punt que necessites canviar alguna cosa i com actuem ara.
I per què el vau escollir precisament aquest "i ara què?"? És a dir, ens trobem precisament ara en un punt d'inflexió en aquesta fase post-pandèmia?
Exacte, vull dir, aquesta és la principal raó perquè vam triar el tema. Vam començar a triar-lo just quan ens van començar a desconfinar i estàvem tots que ens miràvem a les cares, que ens veiem presencialment després de molts mesos, no? I dèiem "i ara què? Com és la vida un altre cop? Com és aquesta nova normalitat que ens volen vendre?". I per això vam pensar que el tema aquest seria molt xulo d'abordar-lo des de diferents camps i per això el vam triar.
Però no sé si a l'hora de conceptualitzar bueno, les persones que heu d'escollir com a ponents, també ha sigut una mica complicat a causa d'aquesta amplitud, no? A l'hora de posar-hi un "ara què?".
Bueno, en realitat crec que qualsevol àmbit de la nostra vida s'ha vist afectat per això i a molts pocs àmbits i ambients no ha afectat el Covid. Vull dir que creiem que és una cosa que ha passat a tot arreu i a tothom. Per tant, van creure que qualsevol professional del seu camp s'hauria trobat amb aquesta situació. I així ha sigut, eh? Vull dir, en gairebé totes les ponències hem vist que, bueno, que hi ha hagut un punt d'inflexió que ha fet canviar una miqueta les coses. Per exemple, la Laia Estorac, doncs, ens parlarà precisament de la feina, no? de com pot ser, de com no podem seguir treballant com ho fèiem fins ara, que és potser el que s'ha vist més, no? A la veritat, el teletreball, la gent treballant des de casa, doncs vull dir que es pot aplicar gairebé tots els àmbits.
Avui repassem aquesta agenda amb activitats, amb propostes, amb actes, amb conferències de cara a aquest proper cap de setmana. És divendres i això es deixa notar també en els continguts d'aquest programa Carrer Major, ja per acomiadar la setmana. Així que a moda d'ABC, d'informació de servei, on hem de trobar tota la informació. No sé si encara queden entrades per aquells oients que vagin tard. Júlia.
Sí. Mai és tard, queden entrades. L'acte és el dissabte a la tarda. Obrirem portes a 3:45 al Teatre Bertrina i l'acte començarà a 4:00 i durarà aproximadament fins a 8:00. Són 4 ponències, una actuació musical entremig d'un grupet de per aquí, de la nostra zona, 4 actuacions, 4 ponències més després i després la clausura. Hi haurà una mica de pica-pica entremig. Tenim un fotògraf que ens farà unes fotos molt xules amb una mica de fotocall i de, bueno, altres coses que no volem explicar. I ja està, que allà us esperem, que les entrades es poden comprar a tedxreus.com i si no, si ens contacteu per xarxes també us enviarem el link i qualsevol persona que es vulgui connectar en directe i no pugui vindre presencialment també trobarà el link a la web.
Queda dit, Júlia Vilafranca, presidenta de tedxreus. Gràcies per fer-nos confiança i acceptar la trucada del Carrer Major. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Moltes gràcies, un cap de setmana.
I nosaltres que seguirem ara repassant l'agenda amb més propostes, una agenda que ampliarem després més tard també amb l'Iri Rodríguez. Angie, bon cap de setmana per tu també. A reveure.
Adéu.
En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila, es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules, siglos de llantos, nieblas, ataúdes, caras al sol escondidos en nubes, que se acabe ya. Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina.
Passa un minutet del punt de 6:45 de la tarda. Acabem de conèixer una de les propostes d'aquest cap de setmana que passa per la capital del Baix Camp i ara ens desplacem fins a un altre Baix Gaià, per parlar de l'Open Internacional d'Escacs de Torredembarra, que arriba a la seva 22a edició aquest dissabte, dia 2 de juliol, després d'una aturada de 2 anys a causa de la pandèmia. Per cert, que la inscripció ha superat els 90 jugadors. Déu-n'hi-do, ara en coneixerem tots els detalls. És per aquest motiu que a l'altra banda del fil telefònic podem saludar el director de l'Open Internacional d'Escacs de la Torre, Jordi Salvat. Bona tarda, bon divendres.
Bona tarda, bona tarda.
Tot a punt per l'arrencada d'aquest Open Internacional després d'aquesta aturada per culpa de la Covid-19 del 2020 i 2021?
Sí, però primer de tot hauríem d'actualitzar la dada d'inscrits, perquè aquesta dada és el dimecres, de la presentació que vam fer al Pavelló d'Esports, però en aquell moment ja podem dir que la xifra és de 111 jugadors, que han superat la xifra dels 100 amb escreix i ens situem amb la segona millor inscripció de la història, només superada per la del 2019, que van ser 114. Per tant, estem molt, molt satisfets d'aquesta xifra d'inscripció i més després d'aquesta aturada obligada 2 anys a causa de la pandèmia.
Déu-n'hi-do, caram, enhorabona doncs, per aquestes xifres. De fet, es tracta del torneig d'escacs de referència a la demarcació de Tarragona. Explica'ns, Jordi, com s'organitza un Open Internacional d'escacs? És a dir, parlem d'una trobada dels millors escaquistes del món, però alhora també proposta atractiva perquè el públic pugui gaudir dels escacs?
A veure, l'Open de Torredembarra és un open que està dins del circuit d'oberts internacionals d'escacs i en els quals pots trobar jugadors que diríem, podríem dir, semiprofessionals i jugadors que venen a passar les vacances, que els agraden els escacs, que estan federats, i juguen torneig. Per tant, tenim gent d'Aragó, gent de Madrid, tenim un jugador d'Ucraïna que viu aquí a Salou, ja fa temps que participa, tenim joves jugadors, tenim el campió de Catalunya sub-18, el César Alcalá, que és un dels jugadors amb més projecció del moment, tenim jugadors clàssics aquí de Tarragona, tenim un jugador de 96 anys.
96 anys?
96 anys. Jo no sé, no m'ha acabat d'aclarir a la federació si és el jugador federat més gran de Catalunya, però ha de ser, ha d'estar entre els 3 o 4 més grans, perquè 96 anys, que tinguis el cap preparat per jugar una partida d'escacs, i a més, juga, va jugar fa 3 anys, i aquest any es va inscriure, diu que juga per internet i que està, que juga, que està en forma, i home, doncs, parlant de molta edat. A més, és un jugador que juga amb el Prat, amb el club del Prat de Llobregat, però té arrels torrenques. És a dir, juga amb Mercè Miracle. Aquest Miracle ja és un cognom molt torrenc,
sí.
Per tant, té arrels. Però també tenim jugadors de 8-9 anys. Per tant, pots trobar una partida en què hagi més de 80 anys de diferència. Que això, en pocs esports, ho pots veure.
Déu-n'hi-do. Jordi, explica'ns una miqueta com us heu organitzat. Comença aquest dissabte, però tot plegat s'allarga fins a la setmana que ve, el dia 10 de juliol. El desenvolupament de l'Obert serà el pavelló municipal Sant Jordi. Si ens hi acostem, què és el que veurem?
Mira, us ho podeu acostar de dues maneres. Anant al pavelló, a la sala de joc, que és la sala annexa a la pista, la qual ja era condicionat, està molt bé, però l'altra manera també és des de casa, connectant-te, pràcticament estem a totes les plataformes importants d'escacs, i des de casa pots seguir des de l'ordinador, des del mòbil, des de la tableta, les partides. Connectant-se al portal de la Federació Catalana d'Escacs, connectant-se a chess.com, a l'eChess, a les principals plataformes, allà es podran seguir les 10 primeres partides de l'Open Internacional d'Escacs. Per tant, doncs, es pot anar allà, es poden veure les partides. Allà també, fins i tot, a la sala de joc tenim una pantalla gegant on se pot veure la partida tranquil·lament sense molestar els jugadors. Per tant, hi ha moltes possibilitats de seguir l'Open des de casa o in situ, des del pavelló.
Perquè alhora quantes partides escacs estan jugant?
Doncs bé, comptant que hi ha 110 jugadors, que són un contra l'altre, estem parlant de 50 partides, perquè hi ha rondes que hi ha jugadors que descansen, que per algunes raons no poden jugar, tenen aquesta opció de faltar fins a dues rondes, però només una cinquantena de partides s'estaran jugant, o 40 llargues, però jo diria que 50 partides s'estaran jugant cada dia. Per tant, són moltes partides de nivell molt diferent i tothom pot trobar el seu nivell de joc en aquest torneig.
Per gaudir, per seguir in situ o també per la via telemàtica, com és el cas de TEDx Reus, ara que en parlàvem tot just fa un momentet en aquesta agenda de propostes de cap de setmana. Jordi, novetats d'enguany, més enllà que retorna després d'aquest parèntesi obligat per la pandèmia. El tenim en els trofeus, en els guardons. Hem de dir que la Torre farà bandera també en aquests reconeixements, no?, que es lliuraran als guanyadors de l'Obert de la Torre.
Sí, ja abans de la pandèmia, les últimes, diria, dues o tres edicions, vam confiar en un artesà local. Diria que va ser l'any 2018, que va ser el 20è Open, vam confiar en el Josep Font, un artesà local, perquè ens fes unes torres com a trofeu. I aquesta torre d'en Barra, doncs vam dir, fem unes torres. I vam fer unes torres durant el 2018 i 2019. Però aquest any hem decidit doncs, fer un petit canvi. I aprofitant el cartell dissenyat per alumnes del Batxillerat d'Arts de l'Institut Ramon de la Torre, l'Institut Torre d'en Barra, coordinats per la Maite Maser, que és la coordinadora de Batxillerat d'Arts, doncs ells van dissenyar un cartell on hi havia una dama inspirada en el far de Torredembarra. I vam dir, home, doncs, Josep, a veure si ens pots treure un nou disseny, un nou trofeu. I sí, s'hi va posar mans a l'obra i ens ha tret unes magnífiques dames en forma de far, que crec que seran molt originals. No sé, un jugador que aconsegueix un trofeu a Torredembarra al costat de tantes copes i tants trofeus que molt sovint són molt semblants, home, aquest destaca. En una estanteria, en una prestatgeria, destaca molt aquest tipus de trofeu.
Uns trofeus que van de bracet d'uns premis també en metàl·lic, parlem de 600 euros pel primer classificat, 400 pel segon i 300 pel tercer. En total es reparteixen més de 2.800 euros en premis. Jordi, és complicat organitzar, és complicat que la Torre pugui acollir un certamen d'aquesta categoria o és quelcom que teniu ja per la mà, donada també la trajectòria d'escacs de la Torre?
A veure, és complicat, ho demostra, que en la demarcació de Tarragona en aquests moments només som nosaltres que fem un torneig d'escacs clàssics. N'hi ha d'escacs ràpids, que són tornejos d'un dia o de dos com a màxim, però tornejos de 9 dies com el nostre només n'hi ha un. Per tant, home, un grau de dificultat hi és, i quan hi ha altres clubs com el Salou, com el Tarragona, que en algunes etapes l'han organitzat, el Vendrell, Hospitalet de l'Infant, però no han acabat desapareixent. Per tant, té una complicació, perquè home, doncs, és molta feina des de muntar-lo, les bases, muntar l'Open en si, fer el seguiment... Doncs tot porta molta feina, aconseguir cobrir el pressupost. És complicat. I una mostra també en el fet de que som fundadors del Circuit Català d'Oberts Internacionals, del qual aquest any se'n celebra, si no em recordo malament, la 16a edició, i vam començar, no sé, potser érem uns 10 o 12 tornejos, i ara dels fundadors me sembla que en quedem 4 o 5 només. I nosaltres triem en aquest grup, junt amb altres clubs potents de Barcelona, com és el Barberà, com és també l'Open de Sants, també, que la munten diferents clubs de la zona de Barcelona, i hi ha un parell de tornejos més, però hi ha grans tornejos amb molta solera, com el de Balaguer, com el de Montcada, que han caigut pel camí. Nosaltres aguantem. La pandèmia ha estat un sotrac, perquè, clar, vam congelar-ho, com pràcticament tots els tornejos d'escacs. Però, bueno, al final, amb el suport de l'Ajuntament, de la Federació i de l'equip del Club d'Escacs Torredembarra, doncs hem tornat, com si fos fa 3 anys, sinó com si fos ja l'any després. Vull dir, allò que dius, doncs, bueno, sí, que el 2019 queda lluny, hi ha 2 estius que no l'hem fet, però el tornem a fer i el que s'omple de molta il·lusió és que hi hagi tanta gent amb ganes de jugar-lo.
Mira, ens queda un minutet i hem de marxar a publicitat, però molt ràpid, Jordi, quin missatge transmetries a l'audiència, aquell oient que ens està seguint ara mateix i que diu, ostres, això de les escacs, ves que n'és de complicat o que n'és de difícil, com s'ha de pensar a l'hora de jugar o de fer una bona partida? Tu què li diries per animar-lo a que... Mira, ho provi?
Avui en dia és molt més fàcil que abans, perquè abans havies d'anar a un club, havies de jugar amb gent in situ. Ara et connectes a internet i hi ha plataformes com lichess.com, que és la més potent, que vas allà, pots jugar partides amb gent de qualsevol nivell. A YouTube pots trobar vídeos de com jugar escacs, de com jugar obertures, de com millorar. En aquest moment és molt fàcil progressar en el món dels escacs i iniciar-te, perquè la informàtica i internet ens obre un ventall molt important. Però també jugant a partida in situ, allò, un contra un, una partida de 2, 3, 4 hores, també és un repte i té aquest encant que a vegades davant de l'ordinador no el tens. Però animar-se a jugar i animar-se a aprendre és molt important pels nanos, també, pels joves, perquè, perquè és una manera també de una cosa tan fàcil com és. Quan tu fas una jugada, quan tu jugues una cosa, ja no hi ha volta enrere. Per tant, és una manera de saber que quan fas una cosa té unes conseqüències.
També,
en aquest cas, tu jugues una jugada, saps que, doncs, si t'equivoques, pots perdre la partida. O pot anar la cosa
malament,
a la resta, pot ser que l'altre s'equivoqui.
Gràcies per acceptar la trucada de Carrer Major. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Un plaer, com sempre. Una abraçada.
Fem nosaltres una petita pausa i de seguida tornem aquí, a la seva ràdio local. Fins ara.